Deixem enrere el magazín Església Viva i ens centrem a nivell local. Parlem de la religió catòlica. Amb nosaltres el rector de la nostra parròquia, mossèn Josep Maria Castellà. Molt bon dia.
Molt bon dia a tots.
Com ens trobem amb aquest constipat intens i persistent?
El constipat ja el vaig deixar. El constipat no és pas cosa bona, el deixem. Però sempre queda aquella coseta que de tant en tant fa venir estosseguera, eh? I per tant, doncs, és... Mira, una cosa que ens va recordar que som molt humans.
És molest, això, és molest.
Ho és, ho és. Ah, resistirem.
I tant. Hem escoltat la reflexió que ha fet Monsenyor Francesc Pardo per una església mística, profètica, creativa i rebel.
T'ha agradat aquesta paraula, eh?
Rebel, sobretot.
Rebel.
M'ha cridat molt l'atenció.
Bueno, sí, val. En parlarem, eh?
I tant, i tant.
En parlarem. Acabem de començar el febrer, és temps, doncs, de posar aquella velocitat de creuer, pum, 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 anar fent, enmig del fred, enmig d'això, la Candelera no hem sabut si reia o plorava, perquè ens va aparèixer uns núvols aquí, unes boires, per tant, fa com aquelles coses de tanta gent que no es decideixen, no sap si són de dretes o d'esquerres, si són progressistes o retrògrads, si farà bon temps o farà mal temps. Per tant, bona cara hem de fer, i endavant, eh? Mm-hmm. Bé, agafo del senyor bisbe, com cada setmana, aquesta seva carta. I aquesta vegada ens la fa molt curta ens l'ha fet. Ell fa referència a que algunes vegades ha sentit aquells comentaris de molta gent que diu, bueno, què, no? A veure, l'Església, us quedeu antiquats? Us heu de posar al dia, no? Bé, què és això? I, esclar, i ell, doncs, no respon, però deixa que respongui el... Un home molt, molt maco, l'he sentit en alguna xerrada, és un físic, és un científic, però és poeta, que és David Jou, un científic impressionant, i que alguna vegada també ha dit aquella cosa de dir la fe, el tenir fe, no destorba gens a la ciència. Eh? Ell és un gran científic i és un gran creient. Però bé, centrem-nos en el que planteja, la pregunta que planteja el senyor bisbe, no? De dir, l'Església està quedant antiquada? L'Església de veritat queda desfasada? Tenen raó els que diuen doncs, que això cal canviar-ho? Tenen raó els que diuen que l'Església ja no dona resposta als problemes actuals de la nostra societat? Tenen rols que diuen que l'Església s'hauria d'adaptar als moments i pensaments actuals. Recordem que fa poc va morir aquell pensador, aquell filòsof que va inventar aquell terme del pensament líquid. El líquid sempre agafa la forma del recipient allà on es posa. I llavors hi ha un tipus de pensaments líquids que sempre agafen la forma del que es porta. Sempre s'adapten a això. Què toca ara? Ser progre? Què toca ara? Anar vestit així de 21 botons? Què toca ara? Anar amb els pantalons esparracats? I llavors dius, a veure, l'Església també s'ha d'anar adaptant a les modes, als corrents, a les maneres de pensar? I llavors... abans de ficar-me amb això de la resposta que el senyor bisbe dona en aquest poeta i científic, jo penso també una mica, si l'Església fos una empresa humana, si fos una empresa, l'altre dia recordo en veu un que diu, ui, tinc tota una sèrie de coses que han passat de moda, té, us les porto a Càritas. Caram, tu, però si són nous, no? Amb etiqueta, amb tot això. Sí, sí, però han passat de moda. Ara ja no es porta això. Dius, vale. L'Església ha de fer com aquestes empreses, de veure què es porta i llançar el que ja no es porti. Si l'Església fos una empresa humana, sorgida en un moment de la història, potser sí podríem dir, oh, i això, esclar, són 20 segles ja tot, ai, això està desfasat, no? Potser sí que a cada pas que va fent la humanitat, i mira que fem passos agegantats i que la manera de viure i de conviure està canviant d'una manera brutal, doncs potser sí que s'hauria d'anar adaptant. hi ha moltes coses, moltes maneres de pensar que han anat canviant. Recordo abans d'ahir al vespre haver vist a TV3 un programa, El Sopar, era, i presentaven unes maneres de viure l'amor que penso, ostres, anys enrere això m'hauria escandalitzat. En canvi ara, doncs, bé, ho he trobat doncs, que és un exponent de les diferents maneres doncs, de que et porta el moment actual de viure, de conviure, aquelles segones oportunitats quan has fracassat amb un primer, aquell seguir doncs, la teva sexualitat encara que no sigui la més ortodoxa. Ara ho trobem com una cosa doncs, a la qual ho veiem com un respecte a l'altre. L'Església s'ha d'adaptar? I jo diria, com que l'Església no és una empresa humana que ha d'anar a vendre un producte i ha de mirar què està de moda, doncs no. Penso que l'Església no s'ha d'adaptar. L'Església no és una associació cultural. L'Església ha rebut l'encàrrec de Jesús, ressuscitat, de dir, continueu la feina que jo he començat. Diu, aneu ara, aneu per tot el món. Tot allò que us he explicat, tot allò que us he fet viure, tot allò que jo us he obert camí, ara vosaltres, doncs, aquest projecte del regne de Déu, aquest projecte, doncs, d'una convivència nova, aquest projecte de relacionar-se els homes entre nosaltres i la humanitat amb Déu, doncs, d'una manera nova que Jesús ens ha portat, doncs això cal continuar-ho. I les bases, els punts bàsics, les columnes fonamentals d'aquest regne de Déu, la veritat, la justícia, l'amor, la pau, no són negociables. L'Església mai propugnarà guerra. L'Església mai propugnarà doncs, mentida, injustícia, sinó que té unes bases molt fermes. No són negociables, no són alterables segons les ideologies de cada època. El missatge de l'Església és un, l'Evangeli. I l'Evangeli doncs, el tenim igual, avui que fa 2.000 anys. Passa que fa 2.000 anys era en hebreu i ara és en català. Per tant, és més entenedor encara, diria jo. Però és el mateix missatge. El que sí cal actualitzar en l'Església, el que sí cal anar adaptant és la manera d'anunciar-lo, la manera d'interpretar-lo, la manera d'oferir respostes a les situacions actuals, que aquestes situacions sí que van canviant. Aquestes situacions sí que van, doncs, prenent diferents formes. Al temps de Moisès, per exemple, Moisès va dir que es vulgui divorciar, com a mínim que els hi faci un document a la dona dient-li, uau, ets lliure. Perquè eren tan brutos que un s'enfadava a la família al carrer i aquella dona quedava doncs, exposada a qualsevol abús de part de qui sigui. I Jesús mateix diu, Moisès us va donar això per lo durs de cor que éreu, per lo brutos, volia dir, que éreu, que no teniu cap respecte per ningú. Però la gent ha anat evolucionant. I ara estem en un altre moment d'unes altres vivències i davant de tot això, doncs, l'Església va donant el seu missatge. El Sant Pare va fer un document preciós, que és aquell Amoris Laetitia, l'alegria de l'amor. Me l'he d'estudiar encara aquest a fons, però és tot uns passos endavant en el sentit de dir, a veure, anem a escoltar la persona, què és el que li porta alegria i què és el que li fa patir. I anem a proposar una manera de viure l'amor que realment sigui personalitzador, que faci créixer la persona, que no sigui cap esclavatge, que no sigui cap cadena. Ara, que tampoc sigui xauxa, disbauxa, O sigui, l'Església sí que ha d'anar mirant el moment actual i anar veient, doncs, quina resposta pot donar-hi a partir del mateix Evangeli, que l'Evangeli no canvia. Llavors, a l'Església, penso jo, que pot canviar l'idioma, Dèiem, mira, ara ho tenim molta cosa en català, però no el missatge. El missatge és el mateix, missatge d'amor universal. Ha canviat l'idioma, per exemple, de la missa. Jo recordo quan es feia en llatí i no hi enteníem res. I en canvi ara pot ser entenedor. Però no canvia la missa. Pot canviar la forma de vestir dels capellans, per exemple. Jo havia anat amb sotana, encara me'n recordo. Quedava molt bé. Però encara que no anem amb sotana, si portem corbata o portem collet de plàstic, si anem amb pantalons llargs o pantalons curts, el que no pot canviar és el servei que ha d'anar fent el capellà. Aquesta dedicació a l'altre.
Tinc una pregunta al respecte.
Sí.
El per què es va canviar aquesta imatge d'anar en sotana i en coll alt a...
Sí.
Anar de paisà, vaja, anar de cada dia.
Precisament perquè els capellans no són monjos. El monjo viu tancat en un convent. Els capellans vivim ficats enmig de la societat. I llavors, doncs, es va entendre que els capellans no tenien per què anar amb un hàbit monacal fins als peus. Que podíem anar, doncs, amb una manera de vestir, doncs, igual que la societat, sí que s'insistia en un distintiu, que era el collet, aquell collet de plàstic.
Sí.
Però mira, alguns ens feien osa.
Va ser una decisió d'un papa?
Sí, va ser dintre de l'Església que es va anar... A veure, hi havia països que ja hi anaven amb el clergyman, i... no sé si a Nord-Amèrica o alguns països més del nord d'aquí d'Europa, va ser una cosa així molt circumstancial. Encara hi ha algun que hi va amb sotana, El nostre bisbat, jo en conec dos.
Però vull dir, no va causar un trasbals?
No, es va donar... O sigui, nosaltres ho demanàvem.
Ah, sí?
Sí, ho demanàvem. Hem d'anar encara enfundats amb aquella sotana.
Vale.
A veure, sempre hi ha qui s'amaga darrere d'un uniforme. Fa pocs dies es va sortir aquella notícia tan empipadora, no? Uns nanos, amb uniforme d'un col·legi concret, en els ferrocarrils catalans, cap a Sant Cugat, doncs van estar insultant a una noia índia. I algú comentava, diu, és que el fet de portar un uniforme te fa sentir ramat, te fa sentir grup, i el grup te dona més força, diguem-ne que no pas tu tot sol.
Sí.
Llavors, potser també els col·lectius, no? Els policies han d'anar uniformats per distingir la gent. Hi ha grups, doncs, que també s'emparen sota un uniforme. Jo penso que la nostra implicació en la vida de la societat no m'ha de fer ser diferent dels altres. No tinc per què anar vestit diferent dels altres. Jo vull que em coneguin no pel vestit que porto, sinó per qui sóc. Perquè m'han vingut a veure, perquè ens hem vist, perquè ens hem trobat, perquè ens coneixem, perquè doncs ens tractem. Penso que és més important això que no pas tinga d'anar amb distintius o amb vestits diferents. Per tant, és això. Pot canviar la forma de vestir, però no té per què canviar el servei. Al contrari, que cada vegada, no? Penso que cal passar... en aquests últims anys ho hem anat veient, de lo sagrat, reconsagrat, aquella cosa així tan mística, tot això, cap a un viure més secular, més propi del segle, més propi de la vida normal i corrent. El capellà té un lloc en la vida, també. Cal passar d'aquell temor misteriós, no? Semblava que tot era pecat, que no podies tocar això o allò, doncs passar a una mena d'amistat confiada. Viure, doncs, de dir, tinc la sort de ser cristià, tinc la sort de tenir una fe, tinc la sort de creure en un Déu, que no em fa por, al contrari, em dona confiança, que m'anima a superar-me les dificultats i a donar, doncs, tot el que pugui. Aquesta amistat confiada, diria jo. Cal passar d'una jerarquia molt distanciada, com podia ser uns anys enrere, doncs, tota aquella cosa sagrada i gairebé doncs repel·lent, no? D'aquelles distàncies, aquells vestits, aquells privilegis. doncs el que el Sant Pare en deia olor d'ovella. O sigui, està ficat a mig de la societat i tenir doncs les inquietuds i tot això. Em sembla doncs que aquest canvi a l'Església és el que expressa aquest científic, el David Jou, en aquesta mena de poema que fa. La gent que el vulgui tenir complet, doncs el trobarà en el full parroquial aquest cap de setmana en l'Església. Però en ressalto algunes coses. No? Sobre la pregunta aquesta, l'Església s'ha d'adaptar al món? I ell diu, en part sí i en part no. Ha d'escoltar el món, ha de llegir-ne els signes, ha d'amarar-se d'humanitat, ha d'acollir el dolor del món i mitigar-lo. O sigui que ha d'estar molt a prop de tot el que és la vivència del nostre món, ha de saber-ne descobrir què és el que passa, quins són els problemes, què és el que està clamant. No? Ha de ser refugi i escàndol, paraula i silenci, consol i crítica. O sigui, una mica les dues feines. La d'estar al costat del que pateix per denunciar el sofriment, però a la vegada també ser doncs, aquell lloc de... Bueno, denunciar el sofriment vol dir una lluita, vol dir doncs, una implicació, però ser també el lloc on pugui trobar la pau, el repòs, l'acollida, no? Refugi i escàndol. O sigui, lloc on refugiar-se, però també doncs, sortir-ne com catapultat, com disparat cap a aquest treball, aquesta lluita per al regne de Déu. Ressalto un altre tros d'aquest poema. Diu, on el plaer s'acaba, on el diner traeix, on la salut es trenca, on la vida sembla enfonsar-se, allà ha d'estar, l'Església, acompanyant, consolant, sense interrogar, però ajudant a preguntar-se i aixecar-se. La missió de l'Església és estar ficada on hi ha la tragèdia del sofriment, de la incomprensió, de la solitud, de la marginació. Doncs allà ha d'estar, acompanyant, consolant, però ajudant a aixecar-se, ajudant a preguntar-se, ajudant a trobar la resposta. No ha de ser un adormidor, allò que deien, la religió és l'opi del poble, els té tots adormits i callats. No, no.
Ara ho és el futbol, ja li dic jo.
I tantes altres coses, sí. I llavors anem als títols que hi posava el bisbe aquí, en el seu full, no? Que l'Església... Ell aboga per una església mística, profètica, creativa i rebel. L'església ha de ser mística. O sigui, no ha d'oblidar que la seva missió és donar aquesta visió de què hi fa Déu amb tot això, de com és la presència de Déu en nosaltres. Ha de ser mística perquè la fe en Déu s'hi pugui, doncs, experimentar. Necessites molt trobar-te amb altres companys de religió per expressar en la pregària, no?, aquesta experiència íntima, lliure, personal, profunda, convençuda. Els grans lluitadors són grans místics. Això ho vaig sentir una vegada i m'ha quedat molt gravat. Gent que saben tenir tota aquesta vida interior, vida de reflexió, vida de meditació, vida de descobrir, no?, allò que a simple vista no veuràs. L'Església ha de ser mística. L'Església ha de ser profètica. El profeta és aquell que mira la realitat i denuncia els fallos. Denuncia. És com el metge, no?, que et fa un diagnòstic. Què passa? Ui, això és greu. Això has de cuidar-ho així. Oh, això no és res. Doncs el profeta, l'Església ha de ser profètica perquè, doncs, la seva força pugui ser social, oberta, coratjosa, transformadora, constructora de futurs esperançadors. O sigui, detectar, mirar, diagnosticar i vinga, i posar-se la feina. El profeta incita al canvi, a la conversió, a la revolta, per què no? L'Església ha de ser creativa. O sigui, sí que ha d'anar mirant a veure amb quines paraules parla, amb quines imatges es presenta, amb quins mitjans està present. Ha de ser imaginativa, tenir l'audàcia de provar solucions noves, de pensar més a fons, d'explorar més bellesa, de portar més alegria. Hem de ser imaginatius. Jo no acabo mai d'insistir prou en el consell de la parròquia. Què més podem fer? Com podem convidar la gent a això, això o allò altre? Anar oferint coses. I l'últim punt que posa ha de ser rebel. El rebel és aquell que no es conforma. Indigneu-vos, va dir un pensador també. I va provocar tota una revolta aquí a Espanya i als països àrabs, no? d'indignació als que no volien acceptar la cosa tal com estava. I moviments doncs, que van sortir a Madrid, a Barcelona, per tot arreu, doncs venien d'aquest indigneu-vos, no? Joves, indigneu-vos. O sigui, empipeu-vos d'una vegada perquè el món que us estan donant no és el que voleu vosaltres. Està manipulat per les empreses, per el capital, per els grans rics. No? L'Església ha de ser rebel també. No acomodar-se mai al món. El Sant Pare quantes vegades ho ha dit, no? Aquest sistema no és just. Aquest sistema capitalista provoca malestar, provoca sofriment, mata. I ho ha dit el Sant Pare. Ha de ser rebel, doncs, perquè sempre ha de ser pregunta, tensió, fricció. Sempre ha d'anar buscant a veure el perquè de les coses, el perquè del sofriment. Mentre hi hagi algú que plori, hem de buscar per què. Ha de ser, diu, en aquesta rebeldia, testimoni de resurrecció. O sigui, testimoni de que el que seguim nosaltres, Jesús, va ser rebel contra el que estava establert, va donar la vida, però ha ressuscitat. O sigui, donar la vida no és perdre, sinó que és aconseguir un objectiu molt més gran. El qui és capaç de donar la vida per una causa, aquest doncs assoleix un nivell molt més gran. I Jesús doncs, és per nosaltres el testimoni de que tot aquell que lluita, tot aquell que no es conforma, tot aquell que busca de que hi hagi molt més amor i pau entre nosaltres, ho aconseguirà. Ha de ser rebel i un gran no contra l'abús dels poderosos i la indiferència dels aposentats. El Sant Pare ho subscriuria de seguida, això, el Papa Francesc. I ha de córrer el risc, si cal, de ser caricaturitzada, denigrada, atacada, derrotada i màrtir, sabent que Déu no s'acaba mai. O sigui, la institució Església es pot criticar i tant, es pot caricaturitzar i tant que ho fan, i de vegades els mateixos capellans ho fem també. Perquè l'important no és l'Església, sinó el missatge que porta, el Déu que ens transmet, la vivència que ens porta. Em sembla, doncs, que són paraules molt, molt, molt contundents, no? Com per dir, l'Església en la qual jo també crec és aquesta Església mística, profètica, creativa i rebel. No una Església líquida que s'adapti a tot, sinó l'Església que té molt, molt ben assumit quina és aquesta missió i que és capaç de dur-la a terme en unes situacions o en unes altres. Va començar siguent doncs, la que anava a parar al circ dels lleons a ser destrossada i és avui doncs, la que va aixecant de tant en tant aquesta veu denunciadora d'on falta amor, on falta vida, on falta espiritualitat, on falta presència de Déu. Em sembla que era interessant.
I
no?
Tant.
Jo convido la gent a que, doncs, si venen per l'Església, agafin el full parroquial i llegeixin i meditin aquesta pregària per una Església mística, profètica, creativa i rebel de David Jou.
Doncs, amb aquesta reflexió sobre el missatge aquesta setmana del bisbe Francesc Pardo, Ens deixa 4 minuts per
només?
Les 9.
Ràpidament, doncs. Diumenge que ve, no aquest de demà, sinó de l'altra setmana, és la Diada de Mans Unides. També trobaran en la porta de l'església, en el full de l'afegitó, el projecte que cada any assumim, i és la construcció d'una escola primària en un país que es diu Ghana, que està en la panxa de l'Àfrica, allà en el Golf de Guinea. És uns poblets que estan en una illa. Sembla que van fer una gran presa mastodòntica i van construir tot un llac i, mira, va quedar algunes illes per allà dintre. Clar, són unes situacions molt precàries. Tenien dues escoles i una se'ls van ensorrar. Llavors van agafar, tots els nanos van portar a l'única que tenien. Per tant, penso que són 600 nanos posats en una sola escola i com que no hi caben, doncs han de fer torn de matí i torn de tarda. Ens demanen construir una altra escola per 300 alumnes, 6 aules, lloc per als professors, biblioteca i serveis. Tot això doncs, ho tindrem ben exposat en la segona pàgina de l'afegitó, aquesta illa del llac Volta que es diu Kete Krachi a Ghana, Àfrica Occidental. Hi ha una participació també del poble, no ho esperen tot que els arribi del cel. Però sí que pot arribar de la nostra solidaritat. Que això sí que... El lema és molt maco perquè diu no necessitem més aliments, necessitem més solidaritat. Aliments ja n'hi ha prou. L'altra cosa, aquest dijous que ve, tenim un diàleg interreligiós. Ja ho hem dit algunes vegades que ens trobem representants de diferents religions que hi ha aquí a Lloret. I vam fer un treball fa poc sobre un llibret molt maco que se'n diu El petit príncep, d'Antoine de Saint-Exupéry. I cadascú de nosaltres va agafar un tros i a veure com això li provocava algunes preguntes a la seva religió o com ho veia. I llavors això ara ho farem en forma de taula rodona. Per tant, dijous 9 de febrer a les 7 de la tarda a la sala polivalent de la biblioteca i estarem allà 4 representants. Una senyora que és de l'Església Ortodoxa Russa, un senyor que és de l'Església Evangèlica Pentecostal, jo mateix per part de l'Església Catòlica i una senyora de la religió hindú. I a partir de el que hem llegit del Petit Príncep, a veure com això com ho veiem des de la nostra religió, no? Quin concepte de Déu, quin concepte de la llibertat, quin concepte de la persona, quin concepte del mal i del bé. Tindrem aquesta taula rodona. Per tant, hi convidem a tothom qui estigui interessat a sentir doncs, com a partir d'un llibret, d'unes historietes, des de les diferents religions hi trobem doncs, també algun ensenyament. I també en aquesta sessió es presentarà el calendari interreligiós d'aquí de Lloret, un calendari en el qual hi surten les principals festivitats i celebracions de cada una de les religions que estem aquí. Evidentment també l'islam, el que passa que a la taula rodona no hi haurà ningú de l'islam, perquè el que solia venir està malalt.
Caram.
O sigui que tenim així.
Molt bé, doncs ens apuntem aquesta data el dia 9 de febrer.
Dijous de la setmana que ve, sí, a les 7 de la tarda. És aquest anar fent, no? Anar dialogant. Fixem-nos que una cosa, que el diàleg interreligiós, podem dialogar perquè tenim molt en comú. I no mirem el que ens separa, sinó que tenim doncs, com a comú l'espiritualitat de la persona, la paraula revelada, la reflexió, la meditació, la pregària... Tot això són coses que ens ajunten i podem posar-ho en comú.
Doncs amb aquesta invitació acabem avui el programa. La setmana vinent serà amb nosaltres, per part de Càritas Parroquial, la seva presidenta, Lucía Echegoyen.
Sí, anirà parlant de tot aquest projecte que anem duent a terme, de fer comunitat.
Doncs amb vostè fins aquí 15 dies.
Si Déu vol. Adéu-siau.